Ràdio Estel.
Elogi de la parsimònia. La parsimònia, com la serenitat, no és quelcom de puntual, sinó una manera de ser. Hi ha una manera parsimoniosa de viure. La vida parsimoniosa és una matriu favorable pel do del temps, el més gran do de la vida. Donar temps és estimar. Donar temps és eminentment engendrar, parir. Donar temps és acompanyar, és educar. Donar temps és cuidar i fer companyia. Heus aquí el do del temps sense rellotge. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn, des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera, conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. I tot seguit us expliquem el sumari del programa. En el debat, avui parlarem del govern que renuncia a la paga de Nadal picant l'ullet als metges. Després farem una selecció de notícies interessants. A l'agenda esperem que les nostres propostes d'avui us agradin força. Després, a la segona part del programa i, una vegada acabada la pausa musical, tindrem una entrevista amb un convidat d'excepció. Es tracta del senyor Gustavo García, que ens parlarà d'Antoni Gaudí. Avui, els nostres col·laboradors presents al programa són en Francesc Flotats, que és membre del Consell Parroquial i d'Economia de Matadepera, membre de Càritas del Consell Arxiprestal de Terrassa i també del Sèncode. Bona nit, Francesc, i benvingut.
Molt bona nit.
El senyor Marcelí Bosch és jubilat, pare de família i exdirector d'escoles privades. Bona nit, Marcelí, i benvingut.
Molt bona nit a tots.
Vicenç Vila, enginyer de telecomunicacions, pare de família nombrosa i persona vinculada al número 5 de mossèn Cima. Bona nit, Vicenç.
Molt bona nit.
Ricard Rosson ens acompanya a les vies de so i qui us parla, Santi Rovira. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra i si ens voleu enviar les vostres opinions, suggerències i idees, ho podeu fer a la nostra adreça de correu electrònic a buscantlallum@radiostel.cat. buscantlallum@radiostel.cat. Doncs donem pas al primer punt d'aquest debat. Es tracta d'aquesta notícia que va sortir fa molt pocs dies, que el govern renuncia a la paga de Nadal i fa i pica un ullet molt significatiu als metges. L'estalvi serà de 1,8 milions davant dels 25 que volia retenir l'ICS, eliminant l'extra del personal sanitari. Bé, a mi em sembla que tot això en podem treure bastant de fruit, bastant de suc, bastanta llum, però els nostres convidats d'avui, els nostres tertulians, tenen la paraula. Jo si faig la primera pregunta. Aquesta renúncia es tracta d'un gest populista, oportunista, o cal aplaudir-lo? Què us sembla?
A mi em sembla que sí que cal aplaudir-lo. El que em sap greu és que no ho hagin fet abans de... Devien d'haver començat per aquí. I després aquest podia ser un bon exemple, no? Si després havien de retallar alguna cosa més, però començar per un mateix, no?
Abans de començar amb els metges, començar per ells, per exemple?
Clar.
Clar. Molt bé. Una opinió. En Francesc Flotats.
Bé, jo estic totalment d'acord amb el senyor Vicenç, amb el senyor Marcelí, perdó.
però jo hi veig amb aquesta notícia un punt molt positiu, ja que ens obre una porta a l'esperança. Els hi posaré un exemple molt fàcil, i és un exemple que no és meu, que és del filòsof txec Jan Patočka. Suposem que nosaltres estem en un vaixell i aquest vaixell s'està enfonsant. En aquest vaixell hi ha unes persones que saben que s'està enfonsant i unes altres que no ho saben. Els que no ho saben s'ofegaran. I els que ho saben tenen la possibilitat de poder-se salvar. Saber quina és la situació és ja trobar-se en una altra situació. Fer-hi alguna cosa, per tant, són amos de la situació. El que vull dir amb això és de que aquestes persones que s'han donat compte que s'ofegarà el vaixell tenen la possibilitat de salvar-se. Amb aquest gest que ha fet el govern, el que veiem és que s'han donat compte que el vaixell s'enfonsava. I han fet aquest primer gest de renunciar a la paga extra. Això ens obre una porta a l'esperança.
Bé, un primer apunt de Francesc Flotats i ara amb Vicenç Vila, a veure si també ens explica una mica quin és el seu punt de vista sobre això.
A veure, el que és la classe política, perquè ja es pot denominar d'aquesta manera, està molt desprestigiada. Hi ha hagut un munt de casos de corrupció i de malversació de fons, i això ha castigat molt doncs, amb aquestes persones que haurien de ser models per nosaltres, perquè de fet són qui ens estan representant. Jo estic d'acord amb el Marcelí de que és un gest que s'havia de fer molt abans, perquè el que no té cap tipus de sentit i el que és una vergonya grandíssima és que escollis un representant, aquest representant honestament pensi que cal fer una retallada amb els sous dels funcionaris i que no s'apliqui ell mateix aquesta pròpia retallada. Seria una cosa completament incomprensible i aquest gest era obligat. Llavors, en aquest sentit, s'havia de fer i s'havia d'haver fet abans. Jo el que em preocupa bastant és que amb la situació que estem, tota aquesta sèrie de persones indignades, independentment de les retallades, hi ha tota una sèrie d'actituds molt antidemocràtiques i que penso que sí que valdria la pena revisar. Perquè un polític que roba, doncs tens la justícia, doncs que te'l pot posar a la presó i tens aquest tipus de defensa. Però hi ha un tipus d'aspectes dels quals estem bastant en indefensió. I són dos, bàsicament. El primer és el tema arxiconegut de les llistes obertes.
Exactament.
En el sentit de que, a veure, nosaltres hauríem de tenir el dret de poder escollir les persones que ens han de representar i no pot ser...
Vicenç, i per què no es fa això de les llistes obertes? Per què no es fa d'una vegada això? No els interessa als polítics això?
Això és el que està clar, és que els aparells polítics doncs, prefereixen triar una persona doncs, perquè és més de la meva corda, doncs, perquè és amic meu o perquè m'ha ajudat amb aquesta altra cosa o amb aquesta altra... O... interessos, hi ha cops més personals, hi ha cops que no, que són més generosos, però volen controlar ells qui ens representen a nosaltres quan realment haurien de ser nosaltres, i això és una exigència que fins, ells se'n donen compte i això haurà canviat definitivament, i hi ha moltes persones indignades i això és, tothom hi està d'acord, absolutament, és una cosa que absolutament tota la societat està d'acord i ells encara segueixen RQTR amb no acceptar-ho.
Hi ha una cosa que és curiosa. A mi aquesta notícia, quan la vaig llegir, el govern renuncia a la paga de Nadal, bé, jo el primer que vaig pensar i que em va venir al cap, jo no sóc polític, evidentment, no em dedico a la política ni m'hi dic cap any, però hi ha una cosa que em va xocar, em va flipar una mica, que va ser el fet de que si ells es treuen la paga de Nadal, per què no es baixen tots els sous en general? Avui he sabut el que cobra el senyor Mas i també els altres consellers, i realment no es moriran de gana amb el que cobren, jo us ho puc assegurar,
Però és que a part d'això no es parla tampoc de la despesa que es dedica diàriament a la protecció d'aquests senyors. Els cotxes blindats, els guardaespatlles, els Mossos que es dediquen especialment a la protecció d'aquests senyors, perquè aquests senyors no són ciutadans demòcrates perquè no agafen el metro i van a treballar en metro, per exemple, i aquí podíem baixar bastant més. Són petites coses que en podíem dir a centenars de coses, no? Però és el primer que em va abrir el cap. Bueno, doncs per què no comencem per altres coses també? A part d'això, que és un bon senyal, és positiva, evidentment, tot el que sigui positiu és bo, però no us sembla a vosaltres que això podria estar molt més important, molt més generós, molt més, diguéssim, voluminós, aquesta baixada?
Sí, 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 per suposat que sí. Però no solament la baixada dels polítics, probablement hi ha molta gent que cobra molt més del que necessita, amb justícia, eh?
Sí, sí, que s'ho mereixen. Sí, sí, sí. No ho nego, jo, això.
Vull dir, el Vicenç deia una cosa interessant, que és les llistes obertes, però havies anunciat dues qüestions. M'agradaria saber quina és la segona.
Sí, jo a veure, la segona que volia... És que jo m'agradaria fer un apunt, Marcelí, si em permet.
Sí, 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 tant, i tant.
Respecte a això que has comentat, i després comento l'altre, que és... la cultura de l'estalvi, la cultura de l'estalvi, les famílies ens ha arribat la cultura de l'estalvi, i la cultura de l'estalvi consisteix, doncs, que la roba te les deixen els amics, els tiets, pels teus nanos que van creixent, les bicicletes ja no les compres, en reps una de segona mà. El temps d'oci no basta, no gastes tant com gastaves abans amb el menjar, tanques els llums, vull dir, és quasi una manera de viure. Llavors, tota aquesta cultura de l'estalvi penso que seria molt important que pogués arribar també a les administracions públiques i que els diners es gastessin amb el que és més important, tenir que creure com fan les famílies. En el cas de les famílies, jo penso que la major part de nosaltres diem que el més important és l'educació dels nostres fills, val? I en aquest sentit, doncs, els polítics és una de les primeres àrees on hi ha hagut retallades molt importants. Doncs quan estàs malalt, doncs vas a comprar la medicina que calgui. No, sanitat també és una altra àrea molt, molt important que s'haurien d'haver evitat les retallades. Mentre que amb la resta d'àmbits, jo penso que caldria imposar aquesta cultura de l'estalvi.
De l'estalvi. Vosaltres creieu que eliminar, per exemple, això s'ha comentat en alguns sectors de la vida social d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, eliminar el Senat o les diputacions podrien ajudar molt, econòmicament em refereixo, eh? Què us sembla? Per la tasca que estan desenvolupant.
Ja, jo no sé quina tasca exactament fan.
Bé, molt bé.
I per mi això és un problema. Vull dir, com que no sé què és exactament fan, doncs tampoc puc dir si realment sobren o és necessari. No,
potser també només cobren.
Ja, si només és una qüestió econòmica, aleshores jo diria, home, baixem-ho tant com sigui possible, però fins a
zero,
on
a
sigui possible? Fins quan? No ho sé. No,
possiblement no, tècnica, a zero.
Tècnicament no ho sé, vull dir, és una qüestió que tècnicament no puc dominar, no la conec.
Val. Hi ha moltes persones com el Marcelí Bosch que tampoc saben ben bé el Senat què carai fa, i tampoc les diputacions ben bé quin sentit tenen. Potser el Francesc Flotats ens hi pot posar una mica més de claron aquí, no?
A veure, és clar que tota la família política els hi costarà molt de reconèixer que han de retallar-se ells mateixos, i hem de retallar de tot arreu. De fet, ens estan apretant molt a tots els que, gràcies a Déu, tenim feina i podem treballar. Fixem-se, doncs, ara mateix ens han amenaçat amb l'augment de l'aigua del voltant del 10%, aquí mateix l'Ajuntament de Matadepera han apujat l'IBI al 10%, vull dir, tot és cada dia més car, els sous ens estan abaixant, ens ho estan fent molt difícil, però arribarà un punt que ja no podrem més. Si ens hi fixem, la societat, i la nostra societat i totes les societats, s'aguanten per cinc pilars. I aquests cinc pilars són la família, la formació, la sanitat, l'habitatge i el treball. El treball, el pilar del treball ja no el tenim. El de la família el tenim ben esquerdat i trencat.
Tocat bastant.
Realment, arribarà un punt que haurem d'agafar pedres dels altres pilars i col·locar-los aquests que s'han tombat. I si no ho veuen, ho acabaran veient, perquè és que si no la societat caurà.
Vicenç.
Sí, jo en aquest sentit, i tinc el segon punt que m'ha demanat el Marcelí que el comentés, la classe política, com tot, hi ha cert corporativisme, val? I diuen, bueno, els ha costat molt baixar-se els sous, val? I bueno, ara han fet un gest, ja és important. Ja és important. Llavors, hi ha un altre aspecte que també els hi fa molt de por. Tothom té un temor que li baixin el salari que té, perquè té una sèrie de gastos, però n'hi ha un altre que és també de perdre el lloc de treball. Val? Llavors, en aquest sentit, aquí és on em preocupa més, perquè el fet de que un polític no perdi el lloc de treball té un impacte directe en la democràcia. És a dir, si un polític té mecanismes per aguantar-se en el poder, això sempre és en depriment de la democràcia. Un dels mecanismes és el de les llistes obertes, és a dir, per poder mantenir la butaca no permeten que els ciutadans puguin escollir els polítics que volen, i un altre que no hi ha hagut gaire ressò en premsa és que quan absolutament tothom en aquest país està a les places demanant més democràcia, més democràcia, més democràcia, el gener són capaços d'aprovar una modificació a la llei electoral que consisteix en el següent: mentre que fins ara qualsevol partit polític que es volia presentar a unes eleccions només calia 50 signatures de persones que siguin càrrecs públics, i això és el que feien servir a tothom, ara té una nova llei que et demanen que el 0,1% dels votants et firmin i et donguin el seu DNI. Això vol dir que abans calien 50 firmes de càrrecs electes i ara calen per Barcelona, per exemple, 4.500 firmes. I això multiplico per totes les províncies. És a dir, quan tothom demana més democràcia, canvien la llei electoral perquè partits polítics que potser podien amenaçar les seves cadires ho tinguin molt més complicat per entrar i ser representat. Això es tradueix que hi ha tota una sèrie de minories o majories que mai podran ser representades en un parlament, i això penso que és un problema molt greu si volem arreglar una miqueta aquest país també.
Potser hi ha una pregunta que ens hauríem de fer, o potser els nostres tertulians l'han fet alguna vegada, que és si realment no hi ha un excés de polítics, és a dir, polítics que no fan res, perdoneu l'expressió així, tal com en surt, però a mi em dona molta sensació, de vegades ho veig per la televisió, amb uns programes una mica llargs, i veig que hi ha polítics que s'estan adormint, s'hi van a dormir allà. Llavors, clar, i soc molt dur amb això, soc molt dur, però esclar, quan es tracta de salvar el vaixell, com ha dit en Francesc Flotats abans, doncs em fa l'efecte que hem de ser també molt rigorosos, hem de ser d'usos i hem de ser doncs coherents, sobretot coherents, amb totes les coses. No baixar una miqueta la paga doble i ja queda tot arreglat. Està molt bé, que no dic que no estigui bé, però hi ha molts altres punts al voltant d'aquest que tu acabes de mencionar, Vicenç, i em sembla perfecte, perquè s'hi ha de posar mà, però és que s'hi ha de posar mà, tal com deia el Marcelí, l'any passat o l'altre, no ara. Bé, jo us voldria fer una pregunta. Quines són les despeses que vosaltres considereu més escandaloses o despilfarradores que encara es cometen en aquest moment? De tot l'àmbit, diguéssim, social-polític, demòcrata espanyol. Quines són les despeses més gruixudes que s'estan fent? Perquè, és clar, igual que aquests senyors es treuen la paga de Nadal, doncs hi ha senyors que se'n van emportar calés d'alguns llocs importants i no els han tornat. Perdoneu, som molt crític, però és així.
Santi, les coneixem totes aquestes conversacions? Algunes.
Algunes.
Però doncs aquestes, com a mínim, les que realment criden l'atenció i que publica la premsa...
Ens han donat a conèixer. Aquestes són les que ens han donat a conèixer.
Però, són totes? Pregunto, no?
Ah, això és un interrogant. És un interrogant. No?
Perquè és esperador, Vull dir que hi hagi indemnitzacions milionàries per no sé què... Hi hagi, bueno, és vergonyós.
Hi ha un detall, i perdona...
És que el problema meu és que no conec la realitat. No hi ha hagut transparència. Això de les llistes obertes, per exemple, no hi ha hagut transparència, per tant, jo no conec tots els intríngulis, vull dir, totes les malifetes que han pogut fer des d'aquest punt de vista, uns i altres, perquè vés a saber els bancs que han fet també, no ho sé.
Sí, que és la catifa i treus cucs de seda allà sota.
Llavors em fa sospirar d'una cosa que jo no conec bé.
hi ha una cosa lligat amb, vinculat amb això, que és el, jo quan vaig sentir, i no té res a veure amb això de la paga de Nadal en aquest moment, però les despeses sí, i com a cristià, i com a catòlic, i com a persona creient, penso que ho hem de dir-ho. Per què hi fa l'exèrcit espanyol a Afganistan? Si algú m'ho pot explicar i pot justificar els milions d'euros que costa mantenir l'exèrcit allà, que m'ho expliqui, perquè no en tinc res.
A veure, jo no ho sé. I parlant de la pregunta que feies abans, jo fa uns dies vaig agafar l'avió de la Terminal 2, que és l'antiga terminal de Barcelona,
sí.
I em va fer vergonya. Vaig veure un aeroport maco, immens, totalment buit, i al costat un de nou que no calia. No ens feia falta aquest aeroport nou, amb el que tenim. No sé el que ha costat, i potser m'estimo més no saber-ho. El que realment veiem tots, i ho veiem tant per la premsa com pel diari com per la televisió, és de que la classe política que tenim no és conscient de lo malament que ho està passant i que ho estem passant al poble de Catalunya. Ho estem passant molt malament. Persones sense feina, que han perdut la vivenda, que han hagut d'anar a viure a casa els seus pares, que els seus pares viuen d'una pensió miserable. Persones preparades que de cap manera poden trobar feina. I aquest sofriment cada dia el vius més i amb més persones. No? Jo el que els demanaria als polítics que visquessin aquest sofriment i segur que actuarien d'una altra manera.
Sí, suposo que el que vols dir que si ells es trobessin en aquesta situació segurament se'n farien molt més al càrrec.
Jo no desitjo que s'hi trobi ningú.
No,
i no vull que s'hi trobi ningú.
És que no s'hi hauria de trobar ningú.
Ni ells, però sí que voldria que visquessin la situació d'aquestes persones i que realment ho coneixessin.
Bon apunt del Francesc Flotats. Vicenç, comenta'ns alguna cosa sobre aquest tema precisament de les despeses. Què podem fer els cristians? Quin punt de llum hi podem posar nosaltres des del nostre punt de vista, des de la nostra perspectiva de fills de Déu i de seguidors de Crist?
A veure, ara m'acaba de venir una cosa al cap que potser tirareu els trastos al cap, eh?
Però no, bueno,
que m'ha vingut la diré. A veure, diuen que cada societat té els polítics que es mereix. Val? Llavors, en aquest sentit, potser hem de fer també una mica d'autocrítica. Jo veig que aquí, per exemple, per fer un símil, a mi m'admira molt, tot i que hi ha moltes coses doncs, que no m'agraden gens, m'admira molt doncs, que als Estats Units un polític, simplement per dir una mentida, perdi el càrrec. En canvi, nosaltres estem en una societat que considerem la mentida com una cosa habitual, està socialment acceptat, i vull dir, ja comptem que els polítics ens diran mentides. No? Doncs, potser hi ha tota una sèrie d'actituds que hauríem, primer, nosaltres mateixos, doncs, actuar sempre amb molta rectitud, i després, en conseqüència, doncs, també tindríem autoritat moral per exigir-la als nostres governants. Hi ha cops que tens una mica la sensació doncs, de que, com que aquest país doncs, una miqueta, saps, sembla que tingui un, em sap greu dir-ho, no? Però un país de xoriços, segons com.
Pandereta, toros, flamenco.
Llavors, esclar, tenim uns polítics doncs, una mica que són reflexes de les nostres societats. Llavors, en aquest sentit, jo la recepta seria intentem nosaltres, a nivell personal, ser cada dia millors, eh? I dedicar-nos també a la política, a la gent que s'hi senti cridada, perquè calen bones persones doncs, en aquesta àrea, i això és l'únic que se m'ocorreix, vaja.
Molt bé, doncs amb aquestes opinions de Vicenç Vila i també, lògicament, les que han aportat en Francesc Flotats i en Marcelí Bosch, donem per acabat aquest debat d'avui i que cadascú faci una reflexió tranquil·la, pacient, amb tota pau, per intentar buscar la millor solució a aquests problemes.
Esteu escoltant Buscant la Llum des de Matadepera Ràdio a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I anem amb les notícies. Proclamació de la Basílica de Sant Feliu de Girona. Amb un fort aplaudiment dels fidels i el ressò de les campanes, es va acollir la lectura del decret de concessió del títol de Basílica Menor, unida a la Major del Laterà de Roma, a l'església de la parròquia Major de Sant Feliu de Girona. En el decurs de la missa solemne que el diumenge passat al migdia va presidir el cardenal Antonio Cañizares Llobera, prefecte de la Congregació del Culte Diví, que precisament és qui signà l'esmentat decret pontifici. El van acompanyar amb la celebració el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, el bisbe emèrit Jaume Camprodon i Carles Soler, el vicari general Canonges i també el pare Canals Claretià, que amb la Conferència Episcopal Espanyola s'encarrega dels temes litúrgics i que ha tramitat l'expedient i l'informe de sol·licitud. ...4.500 pelegrins presents amb la beatificació d'Anna Maria Gené Angladill. La presència de 4.500 pelegrins, vinguts d'arreu de Catalunya i d'11 països més, constituí tot un esdeveniment en la jornada del dissabte passat, 9 d'octubre, a la ciutat de la Seu d'Urgell, amb ocasió de la cerimònia de la beatificació de la monja Anna Maria Gené Angladill, filla de Cervera i morta a Talant l'any 1885. L'Eucaristia solemne, celebrada en una gran carpa de 4.000 metres quadrats, molt a prop de la catedral, estigué presidida pel prefecte de la Congregació per les causes dels sants, el cardenal Angelo Amato, amb representació del papa Benet XVI. Concelebraren l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, el nunci de sessantedat a l'estat espanyol i Andorra, Monsenyor Renzo Fratini, i el vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, Monsenyor Ricardo Blázquez, la pràctica totalitat dels arcabisbes i bisbes de les diòcesis catalanes, l'abat de Montserrat i més d'altres prelats de diverses diòcesis de l'estat de Mèxic, Perú i Argentina, i aproximadament uns 200 capellans. I assistiren la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, juntament amb la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. També volgueren fer-se presents el director general d'Afers Religiosos, Xavier Puig d'Oller, el sotsdelegat de govern a Lleida, Josep Àngel Flores, i autoritats andorranes, i el copríncep Francesc Christian Fremont, així com l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Aquestes autoritats visitaren el Museu d'Anna Maria Gené, ubicat al Convent de la Sagrada Família. El web de pregària ha estrenat pàgina a Facebook i perfil a Twitter. El web de recursos de pregària en català, pregària.cat, es pot seguir des de fa uns dies a les xarxes socials Facebook i Twitter. Des d'aquests nous canals de comunicació es vol facilitar als usuaris la possibilitat d'estar al cas de totes les novetats i actualitzacions que poden trobar al web i alhora oferir en un espai de trobada i intercanvi entre totes les persones interessades a sumar-se a aquesta xarxa. A Twitter, a més, pregària.cat ofereix cada matí i cada vespre una frase en relació amb els salms de laudes i vespres. I ara, amics, anem amb els punts d'agenda. Pel diumenge, dia 16, tenim la trobada de pessebristes de Catalunya, presidida per Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses a les 10:30 a la parròquia de Sant Esteve de Parets del Vallès. El dilluns, dia 17, 8 dies d'exercicis a Manresa, moment de renovació espiritual, d'aturada enmig del brugit diari i amb tots els grups s'ofereix l'acompanyament personal. Centre d'Espiritualitat a la Cova de Sant Ignasi, carrer Cova, sense número, de Manresa. I per últim tenim també un punt d'agenda interessant. 30è aniversari pel dia 14 de Cristianisme i Justícia. Intervenció dels membres més destacats de l'equip de Cristianisme i Justícia amb un vídeo commemoratiu dels 30 anys. Concert amb el cantautor Lluís Guitarra a les 19 hores a l'Església dels Jesuïtes del carrer Casp, número 27 de Barcelona.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
I ara fem una petita pausa musical i escoltem Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Doncs l'entrevista que tenim avui amb el senyor Gustavo García Gavarró. És doctor arquitecte, vicepresident d'Amics de Gaudí, casat, pare de 8 fills. Va ser el primer arquitecte espanyol en realitzar una tesi doctoral sobre Antoni Gaudí, ja que abans l'havia fet un japonès, Hiroya Tanaka. La tesi, publicada fa quasi 20 anys, era sobre les lleis de la naturalesa aplicades a la composició arquitectònica segons l'exemple de Gaudí. Des d'aleshores ha publicat nombrosos llibres i articles sobre aquest tema, a banda de conferències, actes i cursos sobre l'arquitectura de Gaudí. Va ser cap de béns immobles de l'Arquebisbat de Barcelona durant més de 10 anys i actualment ocupa aquest mateix càrrec al Bisbat de Terrassa des de fa 2 anys. Bona nit, senyor Gustavo García, i moltes gràcies, benvingut, per concedir-nos aquesta entrevista.
Bona nit i moltes gràcies a vosaltres.
Permetin que li digui pel nom, a mi m'agrada molt dir les persones pel nom.
Fantàstic.
Em sento més, no sé, és més familiar.
Molt bé.
Gustavo, primer de tot, ens podria informar de què és i què fa l'Associació d'Amics d'en Gaudí, exactament?
Bé, l'Associació d'Amics de Gaudí va néixer a l'any 1952 i ho fa amb motiu del centenari del naixement de l'arquitecte. Aquesta associació la van fundar els amics, col·laboradors i deixebles del mestre. De fet, el meu antecessor amb el càrrec, el doctor Garrut, va conèixer en vida a Gaudí. La finalitat d'aquesta associació és la projecció de l'il·lustre arquitecte de Reus amb totes les seves facetes, la humana, l'artística i especialment l'espiritual. Amb aquest objectiu, treballem amb la divulgació i en la conservació de les seves obres, amb l'estudi d'ell i de la seva època, l'època en la qual va treballar. Darrerament hem rellençat, diríem, les nostres activitats amb tot un seguit d'actes. Recentment hem estat al Parlament Europeu, hem estat a Brussel·les, hem estat a la Fira de Milà, hem estat a Tòquio, també a Buenos Aires, a Lima, per suposat a Reus i a Riudoms també.
Riudoms està molt de bona,
Sí.
Sí. Sí. Tant de costat.
Exacte. Bé, aquesta és la finalitat de l'associació. Mm-hmm. I, com dic, porta ja una trajectòria de molts anys d'actuacions.
De fet, la Sagrada Família està de moda. Ara en Toni Gaudí està de moda. Toni Gaudí és un personatge. Jo quan vaig visitar la Sagrada Família la primera vegada vaig quedar una mica impressionat a la vegada i confús per la forma de construcció que feia servir Gaudí. A la segona vegada que m'ho van explicar, vaig veure que Gaudí era un geni. No era un arquitecte, era un geni. Però un geni amb una vessant espiritual. Tinc entès que l'any 2012 commemoren vostès alguna cosa. Què és en concret? A quins actes ho faran?
Com he dit, l'Associació d'Amics de Gaudí neix amb motiu del centenari del naixement de l'arquitecte. És a dir, estàvem parlant de l'any 1952. Això vol dir que ara el 2012 es compliran 60 anys del naixement de la nostra associació i 160 del naixement de Gaudí. Aquesta és l'efemèride que nosaltres celebrarem aquest any. I el que volem fer és una cosa que estem en deute, que és que donar gràcies des de la ciutat de Barcelona a tot el que Gaudí ens ha donat. Llavors, en aquest sentit, el que tenim previst és aunar tota aquesta expectativa internacional que hem recollit de Gaudí amb totes les associacions germanes, perquè l'Associació Amics de Gaudí tenim la nostra associació germana a Reus, la tenim a Madrid i la tenim a Chicago. Aleshores, totes aquestes també vindran i farem tot un seguit d'actes que tindran la seva culminació amb els dies des del 7 al 10 de juny. I m'explico, el dia 7 de juny cau en dijous i és el Corpus, a més. Gaudí tenia molta devoció i sempre participava amb la processó del Corpus. I el dia 10 és quan es commemora la seva mort. I és diumenge. Aleshores, durant aquests dies farem tot un seguit, encara està per determinar, hi ha molts projectes, moltes coses, totes les activitats, per commemorar aquests aniversaris que deia.
Que sabrem en el seu moment oportú, no?
Exacte, sí. Bueno, hi ha moltes coses en projectes, pot apuntar, per exemple, una festa al Parguell, es vol posar una fita en el lloc on va ser atropellat, hi ha conferències, hi ha cursos, ja demanarem també si es pot fer la cloenda amb una celebració eucarística a la mateixa Sagrada Família amb acció de gràcies, etc. Hi ha tota una sèrie de projectes en curs que ja en el seu moment s'informaran.
Una pregunta obligada. Què significa la figura de Gaudí per l'arquitectura?
Bé, realment la figura de Gaudí...
Descobrim, de fet, el descobrim ara, l'anem descobrint, no?
Sí,
la mentida, no? Després de tants anys.
Sí, com deies ara molt bé, la figura de Gaudí és desconeguda i està una mica al marge de la resta, no? Antoni Gaudí és avui dia un arquitecte de fama universal i la seva obra és coneguda i valorada arreu del món. No obstant, la seva vida va transcorrer d'una forma senzilla i molt austera. Llavors, per explicar aquesta obra, cal donar una resposta clara i senzilla que no és més que el fruit de recollir tot allò que havien estudiat durant quasi 100 anys, com deia, els estudis iniciats pels seus col·laboradors, amics, deixebles, etc. Antoni Gaudí, aquest jove vingut de Reus, és el cinquè fill d'una família d'artesans del Camp de Tarragona. No tenia antecedents amb el món de l'arquitectura ni ell mateix va seguir les pautes d'altres arquitectes. És per això que es podria dir que Gaudí no és un arquitecte tal i com coneixem aquesta professió. Gaudí va tenir, ja des de nen, una salut delicada que el va privar d'una vida com la de la resta dels seus companys, però li va permetre dedicar llargues hores de la seva infància a una atenta observació de la naturalesa. I fou amb aquesta observació de la naturalesa on va aprendre les més pures lliçons d'arquitectura. Gaudí va repetir en nombroses ocasions que l'originalitat consisteix en tornar a l'origen. I ell va trobar aquest origen a la naturalesa, mestre de totes les ciències i arts, i on ell reconegué l'obra de Déu. A Gaudí, doncs, se l'ha de considerar al marge de la història de l'arquitectura. Els mètodes empleats per tractar o estudiar altres arquitectes no serveixen quan parlem de Gaudí. Gaudí va treballar de valent a la recerca d'allò que els seus deixembles i admiradors anomenaren la bellesa objectiva. A veure, això és una curiosa expressió, repetida molt als escrits que tractaven sobre els estudis del mestre. Doncs, qualsevol que hagi estudiat el camp de l'estètica i de la composició sap que no hi ha terreny més relatiu i relliscós que aquest. És ben coneguda l'expressió popular, sobre gustos no hi ha res escrit. Com ningú podia parlar, doncs, de bellesa objectiva? Doncs Gaudí va dirigir ja des de nen una mirada aguda, intensa i pura cap als models que la naturalesa assajava des de feia milions d'anys. Així va arribar a entendre aquell principi que els metges o els biòlegs, per exemple, coneixen prou bé, i és que la funció determina a l'estructura. O, dit d'una altra manera més senzilla, a la natura res no és gratuït. És a dir, les coses estan allà on han de ser i no hi ha res de superflu. Aquest fou el camí seguit per Antoni Gaudí. Tot el seu aparentment complex món formal, carregat, sens dubte, de brillants qualitats expressives, és la recerca d'uns criteris compositius d'ordre funcional que són els que ell observa amb aquest camp de Tarragona del que fou un enamorat tota la vida, ja des de petit. I allà, el gran llibre de la naturalesa, com ell anomenà anys més tard, va obrir els ulls a una nova forma de fer arquitectura. Resulta que la naturalesa crea formes útils alhora que fermoses, sense deslligar una cosa de l'altra. Per això diem, per exemple, que una flor és bonica, perquè té vius colors, però també és així per atraure cap a ella certs insectes i d'aquesta manera afavorir la continuïtat de l'espècie. També, per exemple, Gaudí va observar com el fum puja descrivint uns cercles en forma d'helicoide i per això va dotar de forma helicoidal a les seves ximeneies. D'aquesta manera afavoreix l'evacuació dels fums. Potser ho havia vist al taller de caldereria del seu pare, això. Aquesta nova concepció obre un infinit mostrari de solucions tècniques, formals i mecàniques.
És a dir, perdoni, però Gaudí era un home que, més que aprendre estudiant, era un observador, pel que vostè està comentant.
Gaudí té una intuïció...
Té un sentit de l'observació molt agut.
Molt agut, que té des de petit i que després desenvolupa en gran esforç i estudi. Perquè tot això que estem dient, per una banda, ell ho capta d'una manera intuïtiva de la naturalesa, però després ho fonamenta amb uns sòlids arguments científics a través de l'estàtica gràfica, del càlcul d'estructures i tota una sèrie de disciplines que després ell va coneixent. Però tota la seva obra està ja amb la gènesi des de petit. És curiosa una anècdota que expliquen d'una companya d'ell als Escolapis de Reus, quan estudiaven doncs, la primària. Aquesta senyora, quan Gaudí ja tenia 70 anys, els seus familiars li van dir: has de venir a Barcelona a veure les coses que feia el teu amic Antoni Gaudí. Bueno, en aquell moment, viatjar de Reus a Barcelona no era senzill, sinó que s'havia d'agafar un tren de vapor, els fums, els túnels, i per una persona de 70 anys de salut delicada...
Era bastant feixuc, això, eh?
Doncs al final ho van aconseguir, i els familiars la van portar cap a Barcelona, la van posar davant de la Casa Batlló, de la Pedrera i de la Sagrada Família, i en comptes de cada sorpresa va dir: és el mateix que feia de petit.
Des de Matadepera Ràdio, Buscant la Llum, a Ràdio Estel.
Seguim amb aquesta observació. Segueixi, senyor Gustavo.
Dèiem que va quedar, sense cada sorpresa, va dir que és el mateix que feia de petit.
Sí.
I explicava que de petit, doncs, amb les activitats habituals de l'escola, doncs Gaudí participava doncs, creant escenografies i fent coses, i el mateix que havia construït en pedra a Barcelona, doncs abans de petitet ho havia fet doncs, amb pals, pedres i cartrons. Però el resultat era el mateix. Deia que aquesta concepció fa que les obres de Gaudí s'assemblin molt entre si, sent alhora molt diferents. Però això mateix passa a la naturalesa, on no hi ha dos arbres iguals, ni tan sols entre els de la mateixa espècie.
Clar, perquè, escolti'm una cosa, vostè és arquitecte. Quan vostè veu l'obra de Gaudí a dintre la basílica i aixeca els ulls en l'aire, què pensa vostè com a arquitecte? És a dir, tanta diferència hi ha entre el que feia Gaudí i el que fan els arquitectes normalment?
Sí, la diferència és que... radical, perquè utilitza un altre mètode que mai s'havia empleat abans. És a dir, els arquitectes des de fa 5.000 anys, o des de tot, vamos, des de, que es coneix, des de la Mesopotàmia, diríem, treballem amb dos instruments bàsics, que són l'esquadra i el compàs.
Exacte.
Aquests dos instruments fan que utilitzem una sèrie de formes, que són les formes regulars, que pertanyen a la geometria euclídea. Aquesta geometria de sòlids regulars es va formular al segle III abans de Crist. Tota l'arquitectura feta des de temps immemorial està feta utilitzant aquesta geometria. Però aquesta geometria, molt rara vegada, apareix a la naturalesa. La naturalesa utilitza una altra geometria, i aquesta és la que va descobrir Gaudí. No utilitza la geometria dels arquitectes, que és fruit de l'abstracció teòrica del nostre cap, perquè hem de poder treballar-ho amb el nostre cap, i per això hem fet aquesta abstracció. Però quan a la naturalesa apareix un cub de pirita o un dodecaedre de cinabri, el que fem és que ho agafem i ho portem a un museu d'història natural i ho posem en una vitrina, però precisament perquè és estrany.
Ah, perquè amb aquesta perspectiva, els arquitectes, un arquitecte actualment, quan veu l'obra de Gaudí, pot pensar, això no ho he estudiat jo, això no m'ho han ensenyat a mi.
Exacte. Aquest fou precisament el meu camí per arribar a Gaudí. Jo des de petitet, els meus pares em duien a veure la Sagrada Família i com tothom quedava bocabadat. Aleshores, quan vaig acabar la carrera d'arquitectura, ningú m'havia explicat absolutament res de Gaudí. I dic, aquí em falta una cosa. I aleshores és quan em vaig apuntar a uns cursos de doctorat i tota una sèrie d'estudis a través de la Càtedra Gaudí i de més, on vaig conèixer aquest món meravellós que em va captivar també. A partir d'aquí també, doncs, sí, és així. El que passa és que Gaudí surt dels cercles acadèmics i tampoc diríem que té una fama molt, molt establerta amb aquests cercles.
No, perquè és que va viure... Jo recordo una petita anècdota que a mi em van explicar. Això que en Gaudí vivia molt a prop d'on vivia jo quan era solter, molt a prop. Passa que diferents anys. Vull dir, aquesta és la realitat. Però quan, a mi el que em va deixar una mica perplex va ser que quan el va atropellar el tramvia, que va tenir l'accident, i no el van poder recollir a terra perquè anava com un pobre, vestit com un pobre, semblava un indigent. L'americana, la jaqueta que portava, no portava botons. Portava imperdibles en vez de botons. I això possiblement moltes persones no ho saben. Clar, aleshores et quedes amb... Bueno, és que no saps què dir, la veritat, no? Que ens quedem sense saber què dir. Jo li vull fer una pregunta. La Sagrada Família ens impressiona cada vegada que la veiem, des de l'angle que sigui. Però en realitat, què es proposa Gaudí quan projecta la Sagrada Família?
A veure, la Sagrada Família... sorgeix en un moment, la segona meitat del segle XIX, amb el qual doncs, la revolució industrial ha creat tota una sèrie de noves relacions amb el món laboral, es comença a parlar de la lluita de classes. En aquell mateix moment també l'Església proposa, a través del Papa Lleó XIII, la Rerum Novarum, amb la qual doncs, es contraposa un altre model per a aquestes relacions familiars. Aleshores, la Sagrada Família el que proposa és el que està penjat, diríem, al presbiteri de la cripta. Hi ha un retaule d'en Llimona que surt una imatge del taller de Natzaret. La Sagrada Família el que proposa és un nou model per a aquestes noves relacions laborals, que és el model de la família de Natzaret. És a dir, basar aquestes relacions amb l'amor. Això des d'un punt de vista, diríem, teològic-pastoral. Ara bé, tot això ve acompanyat, i aquí entra Gaudí, per també una nova arquitectura. És aquesta nova arquitectura que dèiem, que s'ha donat també a anomenar com la superació del gòtic. És a dir, en aquella Europa de finals del XIX corrien uns aires de romanticisme que es concretaven en dos corrents fonamentals, l'orientalisme, que buscava la llunyania de, doncs, de cultures exòtiques i de més, i el neogoticisme. Aquest neogoticisme volia recuperar, doncs, la tradició medieval, però com un somni romàntic, és a dir, doncs, ells representaven aquesta arquitectura medieval amb ruïnes, devorada per la vegetació i banyada per la suau llum de la lluna. Gaudí, no obstant, agafa aquesta arquitectura gòtica fantàstica i la porta amb aquesta, dèiem, superació. Com ho fa això? Doncs incorporant aquesta nova geometria i aquests nous conceptes mecànics i organicistes. Aleshores, ja que tenim en compte, perquè és una de les injustícies més grans, ara des de la pretensió actual parlem de l'època medieval com obscura, no? Creiem els arquitectes que no hi ha hagut monuments més fenomenals que les catedrals gòtiques. Aleshores, agafar això amb tota la sèrie de criteris nous que incorporava, no? Els usos dels arcs parabòlics, la introducció de llums als temples, els buidats de murs, les claus de volta, tot això, i Gaudí agafa i ho supera totalment. Doncs en comptes dels arcs parabòlics proposa els catenàrics i en comptes dels ogivals, el parabòlic o catenàric, que és l'expressió formal del descens de càrregues per l'espai, és a dir, la forma perfecta. Quan llancem una pedra, quan encenem una font, és la forma que dibuixa exactament la naturalesa.
Senyor García, Gustavo García, és que no tenim més temps.
Ah, estupendo.
Imagini's vostè si queden coses al tinter, però jo li prometo que seguirem un altre dia amb aquest tema tan apassionant. Quedem aquí, a aquest punt, i li agraïm moltíssim la seva participació en aquest programa de Buscant la Llum. Gràcies per tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
També nosaltres ens despedim de tots vosaltres, amics, que heu estat aquí acompanyant-nos, i us esperem el proper dimarts i dimecres. Dimarts a Matadepera Ràdio, dimecres a Ràdio Hostel, a la mateixa hora. Que passeu una bona nit, gràcies per tot. Adéu-siau, us ha parlat Santi Rovira.
Ràdio Estel.